La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en Jordi ens porta de viatge per parlar-nos del cinema que es fa a la Índia. I segurament, si els oients que ens escolten no són molt cinèfils, possiblement el primer que els hi vingui al cap, perquè sí que en deuen haver sentit a parlar més d'una vegada, és la paraula Bollywood,
exacte,
no? Que és el que ens ve al cap ràpidament quan parlem de cinema de la Índia, que Bollywood, suposo que ja ens ho explicaràs, però és com el Hollywood passat a la Índia, però entenc, Jordi, que hi ha més coses, eh?
Sí,
no
sí,
tot
sí.
S'acaba aquí.
Diríem que Bollywood és un dels tipus de cinema que es fan i es coneixen de la Índia. Abans d'acabar el curs, evidentment, havíem de parlar del cinema de la Índia perquè estem parlant d'un país que és on es troba la indústria del cinema més important del món pel que fa a volum de pel·lícules i per la gent que hi treballa.
Clar.
Les dades són gairebé prepandèmia, diríem que tenen un temps, però en aquell moment les xifres parlaven de prop de 2.000 pel·lícules produïdes cada any.
2.000 pel·lícules?
2.000 pel·lícules. Per comparar i perquè tots ens situem, als Estats Units es fan unes 600 pel·lícules.
Imagina't.
Per tant, doncs els números que diuen aquells canten. En els anys 30 ja, és a dir, quasi fa un segle, superaven els centenars de produccions anuals. I els seus cinemes tenen i reben la visita de 1.000 milions d'espectadors. Atenció, 1.000 milions d'espectadors al trimestre.
Al trimestre.
Al trimestre.
Imagineu-vos la facturació que això suposa.
Exacte. I el preu, el canvi, serien uns 18 cèntims d'euro. És a dir, que també el preu és molt diferent.
Clar,
perquè
però també l'economia és molt diferent.
És molt diferent. Fem una mica d'història, si et sembla. Els germans Lumière, evidentment, hi van tenir alguna cosa a veure perquè també varen visitar en la seva periple aquell que feien amb els seus aparells i presentant el cinema, varen visitar la Índia, com dèiem, per primer cop el 1896 i, curiosament, fins al 1913, és a dir, gairebé 17 anys després, no es va produir la primera pel·lícula autòctona de la Índia que tingués una mica d'importància o de cartell. Era una pel·lícula que es deia, avui ens farem mal amb els noms, eh? La pel·lícula es deia Harishchandra i dirigida per Dadasaheb Phalke.
Molt
aquest
bé.
Era el nom del director. Anava al voltant de temes mitològics de la Terra i d'allà mateix de la Índia, que és una constant que encara avui és una de les línies de motius centrals d'arguments de pel·lícules de la Índia, la mitologia pròpia de la zona i d'aquell país. Seguim fent història, diem que el 1954 s'estrena la primera pel·lícula sonora no musical. És a dir, fins aquell moment, totes les pel·lícules anaven lligades, que per això ara ho explicarem, al concepte de que en les produccions hi havia d'haver-hi música.
Música.
Per
I no sé si ball, també.
I ball, després també. Però fins al 54 no es fa una pel·lícula que no tingui com a
eix
central la
els que no eren amants de la música ho tenien malament, eh?
Exacte. També s'ha de dir que últimament, i evidentment com passa amb moltes altres coses en diferents esferes humanes, el cinema indi s'ha extès a tot el món per la gran emigració que hi ha hagut en els últims 20, 30, 40 anys i que a tot arreu on hi ha una comunitat important i forta de població d'aquell país, doncs també, evidentment, té una certa importància el fet de poder veure cinema d'aquell origen. Sense anar més lluny, aquí a Olot, tenim periòdicament projeccions de cinema de la Índia al Cine Olot. I per tant és una cosa que la comunitat d'aquí també ho gaudeix. Als anys 90 i principis d'aquest segle, el cinema indi fa un petit gir i el que fa és intentar deixar tant la mitologia com les tradicions i intentar una mica retratar la realitat social i l'humana del moment i per tant reflecteix una mica la realitat de totes les capes socials de la societat índia i també adapta formes i algun llenguatge que tira més a Occident i es fa més universal. No queda tan tancat en la seva pròpia producció, sinó que aprèn d'altres llenguatges i d'altres maneres. Deixen el que és els diàlegs, que són molt dramatitzats, ara ho veurem, són una manera d'actuar diferent que la d'aquí, i també deixen una mica allò de tants números musicals intercalats en les històries. És important, i aquí anem a l'origen del que tu feies a la presentació, que no hem de confondre el cinema de la Índia només amb Bollywood. Uh-huh. Bollywood és un d'aquests cinemes que es fa concretament a la zona de Bombay, i llavors entendràs que Bombay més Hollywood surt Bollywood. És una mica l'associació que es va fer en el seu moment i que ha quedat ja per la història. Però degut a que la Índia té molta diversitat de llengües, evidentment, hi ha molts altres tipus de cinema que tenen les seves característiques pròpies, com són, per exemple, el cinema Tolugu, que és el que es fa en bengalí, amb l'idioma, amb la llengua aquesta, i és el que dona origen a aquest nom. També hi ha el cinema Kerala, que és el de la zona de Malayalam, que també es coneix per Mollywood. En lloc de Bollywood, és Mollywood, perquè ve de Malayalam.
O sigui que ve en funció de la regió, el
nom. Exactament. I també tenim el Kodambakkam, que és a la zona de Tamil, també es coneix com a Kollywood.
Clar.
És a dir, que tenim Bollywood, tenim Mollywood
i Kollywood.
I per últim hi ha un tipus de cinema a la zona de Madras i un altre a la zona de Calcuta. És a dir, que són diferents escoles, diferents maneres de fer, a veure, que té unes línies i unes característiques molt comunes, però que cada una té els seus trets particulars. Amb l'arribada de la televisió, com passa i com va passar a tot el món, les sales, aquestes que hi havia tantes sales, van començar a tremolar una mica. Perquè a finals dels 90, com deien, apareixen, doncs, per contrarrestar una mica aquest atac de la televisió, uns nous gèneres. Curiosament, un dels primers gèneres que apareix i que té el seu públic és l'anomenat soft porno o Shakili Films. És un tipus de cinema que el que fa és justificar l'aparició d'escenes sexuals, que són molt...
molt mínimes, clar. Exacte. Hem d'entendre que allà aquest tema és un tema molt controlat,
totalment prohibit, totalment tabú.
Ni petons, és a dir, no, nosaltres ara aquí ens podem imaginar unes coses que disten que no molt del llindar que tenen allà posat, eh?
Sí, allà era totalment censurat, era una cosa que no s'havia tractat mai en cap tipus de manifestació artística. També apareix un cinema que es diu Paral·lel, que són arguments que també són seriosos, però que acostumen a obrir debats precisament socials, una mica sobre classes socials, sobre realitats de la Índia, que això és un gran avanç, i que a més no té números musicals, és a dir, que és una altra línia de cinema desconegut. En aquest moment i a partir d'aquí apareixen festivals de prestigi com el de Kerala, que neix el 1996 i que avui és un dels festivals importants del país, i després hi ha un altre cinema també molt interessant i que és, no diré únic a la Índia, però molt original d'ells, que és el cinema de carrer. Són gent que estima, que li agrada el cinema, que té mitjans mínims per fer-ho. Avui en dia els té tothom amb un mòbil, però que en aquell moment, quan va néixer, alguns els tenien, i que amb pressupostos molt modestos fan pel·lícules, però fan pel·lícules de carrer, fan pel·lícules d'històries senzilles, en les quals es popularitza el que es coneix per cinema ambulant, és a dir, aquesta gent fa pel·lícules i després amb una furgoneta, amb un cotxe, amb una moto, se'n van a pobles a passar pel·lícules als carrers, a les places, a veure cinemes paradiso de època, però a la Índia, i fins i tot arriba a tenir tant d'èxit, l'entrada val 2 rúpies, normalment en una sala estem parlant de 50 rúpies, doncs aquí veure una pel·lícula de carrer val 2 rúpies, i estem parlant de gent que fins i tot li agrada tant aquesta història que demana actuar a les pel·lícules i ser d'actors gratuïtament. Sí, ben bé, per participar en aquesta forma de manifestació artística. Tot això que ens fa pensar? Doncs que el cinema té una preponderància i una presència molt important en el que és la vida
la
i l'activitat cultural del lloc. És una cosa que, a més, dona visibilitat a classes humils, com aquests pobres que actuen sense cobrar, cosa que no acostuma a passar en gaires llocs més, ni en moltes geografies que coneguem properes, evidentment, ni molt menys. Com dèiem, per nosaltres el Bollywood és el gènere o el tipus de cinema que tenim més a mà i que coneixem més, però també existeixen aquests altres tipus de cinema més social, fins i tot cinema que fa una relectura del procés de la independència del país. És a dir, que toquen temes que no són els habituals en els gèneres més generalistes, i hi ha hagut noms de directors i de productors d'aquest cinema que ja s'han començat a fer un nom en festivals com Cannes o Berlín i que tenen ja una presència important. Diguem que no podem llegir el cinema de Bollywood o de la Índia com a l'occidental, perquè té altres paràmetres. Això recorda una mica el cinema asiàtic, també. La manera d'expressar-se, d'actuar, fins i tot en el teatre, com en el cinema, és molt diferent, és molt més exagerat, molt més gesticular, molt més mímic. Per tant, és una manera de fer diferent. Ells donen molta importància com passen les coses, i no quines coses passen, sinó com passen, com queda estèticament.
La forma, no?
Ah, exacte. I, evidentment, aquesta forma que sigui molt propera, que sigui molt més, més familiar que no pas original. És a dir, una cosa que tothom entengui i que tingui a prop i que no sigui necessàriament una invenció molt, molt original. Anem acabant. La curiositat, malgrat el públic que té aquest cinema, per preu i per tradició, pot ser que hi hagi gent que vagi a veure, això ho hem comentat alguna vegada, desenes i desenes de vegades de la mateixa pel·lícula.
Sí, sí.
Hi ha poquetes sales en el país. Estem parlant de que, en general, hi ha una sala per cada 90.000 habitants. Clar que són molta gent allà, però estem parlant que als Estats Units, per exemple, té una sala cada 8.000 habitants.
I aquí parlem 90.000. Doncs aquí encara es posen més en valor les xifres que ens deies al principi.
Exacte.
Perquè tenint en compte que tampoc hi ha molta població i no equitativament no tenen les mateixes sales, que hi hagi tanta afluència de públic diu molt.
Però és això, hi ha molta gent que, a part d'anar a veure totes les estrenes, evidentment, les repeteix.
Les
han
a veure més d'una vegada.
Ara, per acabar, farem una curiositat. Les estrenes importants, això està bé, perquè són a l'estiu, no? Però no com nosaltres que vàrem inventar-ho fa relativament amb Tiburón, fa relativament poc, sinó de sempre. Les més importants les reserven de cara a aquesta època, a l'estiu. Normalment és quan acaba el ramadà, que, tot i que la població musulmana té un 14% de practicants, no és la més important, evidentment, però respecta al calendari, i quan acaba és quan comença la gran festa del cinema i arriben totes les grans estrenes. El que dèiem, assistir a una sessió de cinema,
sí.
I tu ho saps,
sí, ho
per fonts directes que t'han arribat.
Sí.
Per nosaltres seria com viatjar en el temps 50, 60, 70 anys enrere. És a dir, amb una sessió de cinema la gent pot sortir, pot entrar de les sales, el públic demana repetició d'alguns números, si un número musical és molt bo i el projeccionista no té problema en fer-ho, es canta a través del
d'allò,
s'aplaudeix quan acaba.
Es menja.
Exacte, es menja, es xiula, si no agrada.
Sí, sí,
això
sí.
En transporta una mica Sitges, que també es fa, quan una escena agrada molt s'aplaudeix o quan no es xiula. Diria que s'apropa més al que quasi bé és una crítica real en temps real.
Sí,
és a dir,
sí. Si ets un director allà, sí. I t'hi poses en un cantonet, sabràs realment el públic què pensa de la teva pel·lícula?
No necessites esperar el diari de l'endemà
ni
l'agència de notícies, perquè ja va directament. Dic que anualment també hi ha uns premis importants, el que diríem els Gaudí de la Índia, són el Filmfare Awards, i que té premis tan curiosos com el millor playback.
Ah, clar,
que
clar,
això
clar.
Està molt bé. O la millor coreografia de ball,
clar,
evidentment.
Certament.
Que això està molt bé perquè es dona la lliçó de que dèiem a vegades que aquí faltarien alguns premis o Òscars com el dels títols de crèdit,
sí,
o de càsting.
I
així,
tant.
I en allà, doncs, sense cap problema, ho fan. Acabem pensant que hi ha directors, evidentment, que no tenen res a veure amb la Índia, però que han tingut influències i que han vingut una mica. No m'hi he posat a treballar ni a estudiar a fons, però m'han vingut al cap directors com Andrew Lloyd Webber o el mateix Baz Luhrmann,
sí.
Que tenen influències i que tenen visions, evidentment, sobretot estètiques i de fotografia i musicals, que veuen directament de cinemes com el Bollywood, entre d'altres, però en general del cinema de la Índia.
També hem de dir que allà els cinemes són uns teatres, hi ha alguns que són espectaculars.
Exacte.
Amb una capacitat de públic molt àmplia, és a dir, hi ha poques sales, bueno, poques, hi ha menys sales, però algunes, no totes, hi ha com uns temples concrets, cinemes,
sí.
Que s'hi ha d'anar i que realment és molt espectacular. Les pel·lícules són molt llargues, perquè
sí,
aquí diem
sí.
Que una superproducció ens dura 2 hores i pico i ja ens cansem, allà pot durar 3 hores.
I no hi ha problema en veure-la 2 o 3 vegades.
Exacte.
Seguides.
Parades al mig, aturades de la pel·lícula, la gent va al lavabo, és com tot un altre món, realment sobte, si no has estat mai, perquè bé, jo en aquest cas tenia una amiga que estava fa recentment a la Índia,
sí,
i li vaig dir,
sí,
sisplau,
sí.
I per això li vaig comentar a en Jordi, ve sisplau, que un dels grans cinemes, que ara no recordo el nom, però que hi ha allà, dic, ves i digue'm què tal l'experiència. I em va enviar els vídeos que els van veure amb en Jordi, i clar, és que realment no estàs acostumat, perquè aquí no té res a veure el tipus de com visionem les pel·lícules o com ho fan allà.
I com sempre diem, d'aquestes pastilletes, d'aquestes versions, aprenem tantes i tantes coses, i una d'elles en aquest cas és això, un lloc, un país, la Índia, que pot combinar aquests temples impressionants i espectaculars per veure pel·lícules amb aquest cinema
exacte,
de carrer
exacte.
Dels més humils, dels més necessitats, que fan aquesta... En canvi, aquí, què hem fet? Aquí hem convertit tot allò en 8 o 10 sales de minicines que són totes iguals a qualsevol ciutat que vagis.
Certament. Doncs el cinema de la Índia, que va més enllà de Bollywood, també és que hi ha moltes opcions diverses. Molt interessant, Jordi, com sempre, aquesta secció. Gràcies. Fins
a
la setmana vinent.
खुशी कभी